Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
El camí cap a les eleccions del 28 d'abril segueix en marxa en una campanya electoral en què la situació de Catalunya, el feminisme i l'economia marquen els debats i les reflexions dels candidats. Entre les llistes de les formacions que concorren a obtenir representació al Congrés hi ha 9 sabadellencs i un d'ells és Ramon García, regidor de l'Ajuntament de Sabadell i que ocupa el número 22 de Ciutadans per Barcelona. Ramon García, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Mireia, gràcies a tu per convidar-nos.
Què l'ha motivat a formar part de la llista de Ciutadans per Barcelona?
Bé, la mateixa motivació que l'any 2011-12 em va empènyer a contactar amb la gent de Sabadell i a posar-me a la seva disposició. Ja a l'inici de campanya va ser el que vaig dir, sempre ha estat un plaer i un honor formar part i oferir-me a l'equip de Ciutadans a Sabadell, i en aquest cas doncs l'honor és molt més gran de poder formar part de la candidatura de la Inés Arrimadas després d'haver sigut a la meva ciutat la llista més votada a les autonòmiques.
La qüestió també sobre Inés Arrimadas, això li volia preguntar, què li sembla que Inés Arrimadas capitanegi aquesta llista?
Bé, bueno, per nosaltres que vam tenir la sort de tenir l'Albert Rivera com a líder aquí a Catalunya quan el partit va néixer, doncs sempre és un plaer tenir al front d'un projecte que ens il·lusiona tant. Si és cert que pot estar aquesta imatge de que la perdem d'aquí, però bueno, com va, se'n va al Congrés en representació de Barcelona, doncs comptem amb ella per seguir defensant els drets i les llibertats dels catalans allà al Congrés, a Madrid.
Clar, hi ha qui ha analitzat aquest gest de Ciutadans o aquest moviment de Ciutadans col·locant a Inés Arrimadas com a número 1 a la llista com un deixar de banda Catalunya. Què els diria?
Jo no m'ho prendria així. De fet, se'n va allà, sembla que se'n vagi a una condena, però no. Se'n va allà en nom dels catalans que l'escolliran aquí a Barcelona. Per tant, jo estic segur que allà farà tant o més del que ha fet, de tot el que ha fet aquí al Parlament.
Vostè figura com a número 22 a les llistes i en les anteriors eleccions Ciutadans va treure 4 diputats per Barcelona. Quan es posa a les llistes i com a número 22, confia en acabar obtenint un escó al Congrés dels Diputats?
Home, seré una miqueta agosarat, dient-ho, no? A la circumscripció de Barcelona juguen 32, a les passades vam obtenir 4, com bé has dit, la tendència és a créixer, però bueno, 22 és massa, potser.
Però ja s'ha col·locat en aquest número perquè la seva aspiració tampoc seria anar a Madrid, o li agradaria poder anar a Madrid?
Sí, jo és a dir, quan es van oferir aquesta opció, doncs te la pots prendre més com un reconeixement a la feina feta des d'aquí Sabadell i des de tots aquests anys allà on el partit ho ha reclamat, que no en aquest cas en un número 1 amb poques opcions com per obtenir l'escó, no?
Ara deia, la tendència és anar creixent. Algunes enquestes no donen aquesta tendència, no?, de creixement.
Bueno, tradicionalment les enquestes i Ciutadans mai s'han dut bé, no? Però bé, des del treball municipal i des de el que estem veient al carrer en aquests últims dies, doncs sí que hi ha una voluntat de que un tornar a confiar un govern de l'Estat en el socialisme i amb el recolzament d'independentistes, nacionalistes bascos i tal, doncs no seria el més adient per un gran ventall de tipologia de gent. Per tant, jo confio en que l'opció està allà, sortim amb molta il·lusió, a les carpes a peu de carrer ho veiem dia a dia, i per força i per il·lusió no serà, i estem segurs que la possibilitat de créixer està allà.
Quin paper ha de tenir la seva formació en el futur govern d'Espanya?
Bé, en principi la que ens determinen els espanyols amb el seu vot, però com a partit de centre que tradicionalment ens hem caracteritzat per poder parlar a esquerra i a dreta, aquella de que no pactar amb qui, sinó pactar per a què. És a dir, un cop que les eleccions...
Sense línies vermelles?
Bueno, exceptuant independentisme, com fins ara hem fet, en principi parlar es pot parlar amb tothom.
Ara deia un partit de centre, però hi ha qui se'ls acusa de mirar cap a la dreta i mirar sobretot cap a Vox.
I hi ha qui ens diu que som d'esquerra però pentinats, però nets, és a dir, ja ens ve passant de sempre, que sempre des que estàs al centre pots rebre tant de la dreta per ser d'esquerres com de l'esquerra per ser de dretes. En aquest problema no ens hi trobaran en aquesta baralla.
No estan fent, per tant, una deriva cap a la dreta per agafar vots que puguin venir de Partit Popular o de Vox, fins i tot?
Jo no ho entenc així. És a dir, la nostra política està la mateixa i qui vulgui veure ombres que la vegi, però no és el cas.
Per tant, Ciutadans veu opcions de pacte tant amb el PSOE com el Partit Popular?
És, en paraules d'Albert Rivera, va dir que no s'investiria al Pedro Sánchez. Això no vol dir que no es pugui acordar res amb el Partit Socialista. És a dir, Pedro Sánchez ha demostrat no estar a l'alçada, però això no significa que en algun moment el Partit Socialista ho pugui estar.
Per tant, la línia vermella és Pedro Sánchez, en aquest cas, en l'àmbit de la investidura?
Aparentment, amb les actuacions que ha dut a terme el senyor Sánchez, sí.
Clar, de fet, en aquesta línia s'assegura moltes vegades que Pedro Sánchez ha afavorit l'independentisme des del govern de l'estat espanyol. Vostè ho creu així?
En certa manera sí, ho podem compartir, sobretot en el moment que quan va començar tot el judici del procés, l'advocacia de l'Estat com a acusació en aquest procés, doncs apostava cap una manera, cap unes determinacions i des del govern fins i tot es va apartar aquell advocat que prenia unes determinacions, perquè políticament potser no li anava tan bé al senyor Sánchez pel seu soci de govern.
Per tant, el que hauria fet Sánchez per l'independentisme es concentraria en el judici del procés o també en algunes actuacions com a cap de l'Estat?
Per nosaltres i el tracte preferent que li ha donat el senyor Torra amb la reunió a Pedralbes de tu a tu, el relator, han estat forces vegades en la que, malgrat sempre enarbolar la bandera del diàleg, només ha dialogat amb una persona o amb una ideologia, que és l'independentisme. En cap cas, en aquests 9 mesos, ha trucat a Inés Arrimadas com a líder de l'oposició i com a partit més votat a Catalunya per veure com es pot reconduir aquesta situació.
Ara tornarem al PSOE i a la situació a Catalunya, però sí que m'agradaria acabar d'abordar una mica les possibilitats de pactes en una vegada i ens posem en el 29 d'abril. Ja sé que estem fent política ficció perquè els resultats encara no els tenim damunt la taula, però si més no és una de les coses que interessen als ciutadans també a l'hora de saber quin partit han de votar i quin no. Per tant, les opcions de pacte, malgrat que diuen que amb el PSOE sí que podríem pactar, no amb Pedro Sánchez, tot i això s'encaren bastant cap al Partit Popular. És així o és una visió sesgada?
Jo em remeto el que comentaven abans, poder pactar esquerra i a dreta, arriba un moment que si amb el Partit Socialista, com ja va ser la primera intent d'investidura de Pedro Sánchez, quan no es va poder fer perquè els números no sortien, doncs es va poder fer amb el Partit Popular. En aquest sentit ho podem fer.
Amb Rajoy no van governar conjuntament, sinó que van donar alguns suports puntuals des del Congrés dels Diputats. Amb Pablo Casado es veurien governant junts?
Pues podria ser. Ja s'ha fet a Andalusia governant conjuntament amb el Partit Popular, on Ciutadans té conselleries, per dir-ho així. Per tant, no seria tan descabellat, al meu parer.
I amb Vox?
Amb Vox, com, és a dir, no s'ha arribat a pactar, ni s'ha pactat a Andalusia. El PP va fer servir els vots de Vox per assolir la presidència, però en cap cas vam seure a la taula amb ells i per tant les directrius...
Però sí que es van acceptar algunes mesures que proposava Vox.
Van acceptar, sí, els andalusos van votar Vox. Vox és un partit que va presentar a les eleccions i que va treure representació. Per tant, és un partit més de l'arc parlamentari.
Què n'opina de l'expressió aquesta que està fent fortuna en alguns sectors d'això d'un possible govern de trifachito?
A mi no m'agrada i em crea bastanta repulsa. Crec que el fascisme ha fet coses molt, molt greus com per banalitzar la paraula així, tal qual. Tant, tant quan, quan els fan uns com quan els fan els altres. Penso que la història de, d'Europa és prou clara i prou dura com per banalitzar amb, el, amb aquest acudit que es pot atribuir a uns partits democràtics.
Però es veurien en un tripartit amb Partit Popular, Vox, Ciutadans?
Jo crec que no. Ho diu una persona que va al 22 a la llista i que sobretot es centra en el treball municipal. Però jo no em jugaria una mà, però gairebé sí, i no ho veuria.
Parlàvem ara de Pedro Sánchez, deien doncs, que consideren que ha donat suport a l'independentisme des de la Moncloa, però ahir Pedro Sánchez anunciava que no pactaria amb Esquerra Republicana, malgrat que Junqueras li donava la mà estesa, no?, a un possible pacte amb Esquerra Republicana. Això canvia una mica la visió?
Bueno, no seria la primera vegada que el senyor Pedro Sánchez diu una cosa i fa la contrària després. Potser ells tenen números, el número no els hi surten amb aquesta estratègia i potser és una manera de reconduir o de treure aquella versió del Partit Socialista Obrer Espanyol. És a dir, que no s'avergonya, que no s'arronsa i que defensa la unitat i des de la diversitat d'Espanya. Però bé, sense no concedir tants favors a l'independentisme.
Què li sembla que Junqueras pugui fer una roda de premsa des de la presó aquest divendres?
Si la Junta Electoral ho ha permès, i és el seu dret, que ho faci. A mi no em sembla cap problema.
Creu que aquesta campanya electoral està molt marcada perquè dos dels líders o dos dels números uns de dos partits, el cas d'Oriol Junqueras per Esquerra Republicana i de Jordi Sánchez per Junts per Catalunya, estiguin empresonats en presó preventiva?
A mi no m'ho sembla. És a dir, no és la primera campanya que ells estan en aquesta situació, malauradament, però no em sembla. Els seus partits estan fent els actes amb normalitat, amb aquesta referència, però no em sembla que sigui res peculiar, sí, o especial, sí, però rellevant, no gaire.
No creu que marqui ni les possibilitats d'aquests partits, ni el vot del ciutadà a l'hora d'anar a votar?
Jo suposo que ho pot marcar un avantatge de cara a altres partits també vinculats en aquest procés, però que aquestes persones no van fugir i van donar la cara davant de la justícia, que no que siguin el per això, que no que sigui, perquè siguin el primer i ja està a la presó.
Sobre Catalunya, quina és la proposta de Ciutadans?
Sobre Catalunya, doncs fer efectives allò que des de Madrid es diu fa falta diàleg, però fa falta diàleg amb tothom. No ha de ser Madrid que parli només amb l'independentisme, com dèiem abans. És a dir, tant d'una banda des del govern central com des de la Generalitat es diu que fa falta diàleg. Sí, és cert, però falta diàleg entre tots. No perquè el govern central ha de ser complaent amb el govern de la Generalitat. Discursos una miqueta intensos, per dir-ho d'una manera, no calen ara, ni ara ni mai, però ara el que s'ha de fer és dialogar i buscar una convivència, cap una convivència que en molts casos ara doncs no la tenim.
I dialogar i buscar una convivència passa pel que assenyalen al seu programa electoral de posar en marxa un 155 immediat, és la manera del diàleg?
Jo entenc, la millor manera de no posar en marxa el 155 és que es respectin les lleis i les decisions judicials. És a dir, que el dia 6 i el dia 7 de setembre del 2017, per un procediment irregular, es violaran els drets de pas dels diputats, aquell no era manera de fer diàleg. Llavors, la millor manera és no haver-ho d'implantar, però si no respecten les decisions judicials i la llei, el 155 és un article legal, per tant constitucional, i per tant cap problema amb ell.
Però senyor García, ja que els podria dir que s'ha passat pantalla d'aquell 6 i 7 de setembre, que s'ha votat un nou Parlament de Catalunya, no?, que hi ha un nou president, que no hi ha el mateix govern que hi havia llavors, i que ja s'està plantejant en el programa electoral de Ciutadans aquest 155 immediat. A dia d'avui, al seu parer, el govern Torra ha fet coses per mereixer aquest 155 immediat?
El 155 immediat jo diria que no, però quan el senyor Torra diu que ho hem fet i ho continuarem fent, és a dir, no dona cap missatge de tranquil·litat al nostre parer. Per tant, és una opció que està allà, com deien, constitucional i, per tant, legal, i no s'ha de descartar. Insistim, el 155 és la conseqüència d'unes accions, no és arbitrari. Per tant, a los hechos nos remitimos.
Però aquests fets s'han produït ja a dia d'avui?
Ara per ara no.
Per tant, portar un 155 immediat al programa electoral com porta Ciutadans és per si passa alguna cosa, tenir-lo a mà, per dir-ho, per entendre, perquè els ciutadans se situïn.
Jo ho entenc així, sí.
Perfecte. Una altra de les coses que també plantegen és desenvolupar una llei de llengües en aquest programa electoral. A què es refereixen en aquest cas?
Suposo que que tota Espanya es pugui estudiar en les llengües oficials. Si és cert que Catalunya s'estudia en català i castellà, però no en la proporció de cooficialitat com són les llengües. Per tant, a la línia aniria d'això, de totes les que s'estudiï en totes les llengües que en el territori nacional són oficials, però sempre en el percentatge de cooficialitat de les llengües en un mateix territori.
Això seria un 50-50?
Nosaltres mai hem defensat uns percentatges rígids, sinó allà on més hores calguin d'una llengua, fer-ho flexible i que implantar un sistema que afavoreixi aquelles llengües que els estudiants anessin, per dir-ho així, més fluixos, però no una quadrícula de 50-50. No té per què.
Del programa electoral de Ciutadans, alguna altra qüestió que creu que sigui important destacar i posar en valor, en el sentit de dir, doncs, si aconseguim arribar al govern de l'Estat espanyol, Ciutadans vol caminar cap aquí?
Sí, el programa té 175 mesures, bastant àmplies i bastant concretes, que no, però bueno, sí que podríem dir que el programa es vertebra en tres eixos. Un seria una bateria d'accions fiscals i de deduccions, amb rebaixa d'impostos, amb eliminació d'impostos com el de associacions o el de donacions. Després hi ha una sèrie de mesures per fer d'Espanya el millor país de les famílies, on es busca la igualitat en el permís de paternitat i maternitat, la màxima prioritat en l'educació, és el que dèiem, comentàvem abans, també està previst triplicar la inversió en l'educació per tal de lluitar contra el fracàs escolar, la protecció de les pensions, aconseguir la igualtat entre homes i dones, desenvolupar el pacte d'estat contra la violència masclista o la protecció dels drets de les persones LGTBI, i després el que tradicionalment ve ser Ciutadans, que és la regeneració i l'ajuda contra la corrupció, eliminar dels càrrecs electes aquells que estiguin imputats per corrupció política, tancar xiringuitos polítics, i en definitiva seran aquests molt abreujadament els eixos del programa.
Parlava d'aquesta rebaixa d'impostos, això implicaria un descens dels diners que arriben a les arques públiques, o es buscaria diguéssim anar cap a un camí allò que diuen, no?, de que els rics paguin més i els pobres paguin menys?
Sense ser un expert en la matèria, jo diria que les arques públiques no ressentirien en excés d'això.
El feminisme, dèiem que és un dels aspectes que està marcant la campanya electoral, que se n'està parlant molt també en els debats. Després dels dos últims 8 de març, és un dels temes que està molt candents a la societat. Per Ciutadans és important també traslladar aquest feminisme o aquesta lluita contra el patriarcat a la política?
No sé si és contra el patriarcat, però si és contra la igualtat.
A favor de la igualtat.
A favor de la igualtat. Sí, nosaltres, per nosaltres mai... O sigui, ho hem tingut clar sempre. De fet, creiem tant en això que els candidats, els últims candidats aquí al Parlament ha sigut una dona. Per tant, que les capacitats sempre han d'estar per davant del sexe d'una persona. En aquest sentit, ho tenim claríssim.
Ramon García, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. El número 22 a la llista de Ciutadans per Barcelona, també regidor a l'Ajuntament de Sabadell, també està a les llistes, aquest cop a les llistes municipals, també, per repetir. Crec que va de número 7.
Número 7, sí, correcte.
Amb opcions de repetir?
Bé,
què li diuen les enquestes o el nas?
Per allà estem. Bé, el nas en diu, també com comentaven abans, no? Ens vam quedar a les anteriors eleccions a 200 vots del quart regidor. Per tant, la capacitat de creixement la tenim, jo m'atreveixo a dir, assegurada, i per tant doncs, ens toca treballar per arribar al 7 i més enllà.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, senyor García.
Bon dia.
Al matí, amb Raquel García.